cada.
Pregúntale al mar, que ella respondrá. No faci vergonya, pregúntale al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Molt bon dia, escalencs i escalenques, i benvinguts al Més Calent a l'Aigüera d'aquest dimarts 30 de juny. Sí, senyores i senyors, ja és l'últim dia del mes de juny. Demà ja obrim la porta al juliol, eh? Aquest mes que ja també obre la porta definitivament a la temporada estiuenca i sobretot en un poble costaner com és l'Escala. Però hem de vigilar molt i molt, perquè avui em sap greu, però obrirem el programa amb una mala notícia, i és que ja hem de lamentar la mort d'un nen que ahir a la tarda doncs va morir ofegat a Roses, i un altre que segueix en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Estem parlant que el nen que va perdre la vida té 7 anys només, i el que està lluitant ara per sobreviure en té 6. Molt i molt cuidado quan aneu amb nens i nenes a les platges, igualment també grans, que ens pot passar a tots. Un moment ens despistem i és molt fàcil doncs que ens puguem doncs ofegar en un moment. Per tant, s'ha de tenir molt i molt vigilats els petits i petites de casa, perquè realment lamentar una mort d'aquestes característiques és algo que no ens agradaria haver de dir ara mateix en directe, però és el que hi ha. Per tant, des d'aquí comencem avui amb aquesta recomanació. Gaudiu moltíssim de les platges d'aquesta temporada d'estiu, però sempre amb precaució. Dit això, engeguem avui el Més Calent a l'Aigüera en un programa on, com que és dimarts, descobrirem, per exemple, l'Ensèrie amb la Lali Giné, i també ens acompanyarà en Paco Torres per explicar-nos alguna història de trens, però uns trens una mica diferents. Ja ho descobrirem. Ara, de moment, comencem amb la Montse Manent i amb l'avanç de l'informatiu local. Montse Manent, bon dia.
Bon dia, Cristina.
I explica'ns què ens acosta avui l'informatiu local.
Doncs mira, una mica lligat amb el que deies, a les platges, seguim... Finalment ha arribat l'estiu, semblava que aquest any no sabíem si tindríem estiu, si no en tindríem, però sí, n'hi ha, i fa molta calor, déu-n'hi-do la calor i la xafuga que fa. L'Ajuntament de l'Escala ha presentat doncs un operatiu per vigilar les platges aquest estiu, i tots els diferents serveis que prestarà el municipi ja són des dels agents cívics que ahir es van presentar, els socorristes, bombers, la policia, tot una mica tots els serveis de vigilància i control de les platges del municipi, i en fi, de tota la gent que hi haurà, que a l'estiu l'Escala s'omple.
És el que té, i aquest operatiu que és molt i molt necessari, com perquè dèiem, perquè no passin, no?, aquestes coses com la...
Correcte.
Que acabem d'explicar ara mateix, que a vegades doncs és inevitable, no? Però bé, tenint socorristes, doncs la veritat és que tots estem una mica més tranquils, i els agents cívics, que aquest estiu tindran moltíssima feina, Montse, aquí informant,
sí,
separeu-vos, perquè recordeu, no es pot estar a més de 3 metres de la llongada, no?, podríem dir, també dels accessos, vull dir que són moltes les normatives que ens han anat donant a dins de la Covid-19, i que realment doncs ens hi haurem d'anar adaptant tots.
Bé, també, a veure, la crisi sanitària i econòmica ha afectat l'aprenentatge dels escolars, que s'ha posat en evidència una mica la bretxa educativa, no? Hi ha gent que... Hi ha famílies que no tenen tots els recursos a disposició. Llavors, des dels serveis socials de l'Ajuntament de l'Escala s'oferiran classes de reforç durant tot l'estiu. En parlarem, us en donarem tots els detalls a l'informatiu.
Hi ha altres temes de la jornada.
Hi ha altres temes. Els casals d'estiu, ahir es va obrir el període de preinscripcions del Casaliu, que hi ha de temps fins a, des d'ahir a les 8 del matí fins divendres a les 2 del migdia. Es poden fer ja les preinscripcions per al Casaliu.
Poc marge de temps, per tant, qui realment vulgui accedir, no?, en aquest Casaliu, que s'afanyi i que, bé, faci tots els processos que s'hagin de fer, perquè, clar, és el que dèiem, els nens no han anat a l'escola, no se sabia si hi haurien casals d'estiu o no.
Sí, s'ha hagut de fer una mica així a última hora i ràpid, però bé, està en marxa.
Està en marxa.
I ahir el Patronat de Turisme Costa Brava ha posat en marxa una campanya per atreure el turisme de proximitat i ha decorat els autobusos de la Sarfa amb imatges icòniques de la Costa Brava, no? En el cas de l'escala, doncs aporten imatges del jaciment d'Empúries, en parlarem també.
Doncs aquests busos, que els veurem ja a partir de bé, d'allà crec que ja estan posats en marxa des d'ahir que es va presentar la campanya, per tant, si veieu busos amb fotografies de 20 municipis, que són els que participen en aquesta campanya, doncs que també té aquesta col·laboració pública o privada, que és la clau, jo crec, que per afrontar aquesta crisi de la Covid-19, doncs bé, una campanya per potenciar el turisme de proximitat, que és, vulguis o no, una mica el que tindrem en més nombre, podríem dir, aquest estiu aquí a les nostres platges.
I en esports, avui explicarem doncs, que el Futbol Club L'Escala ha programat per aquest dijous a les 8 del vespre una junta extraordinària de socis on l'actual president, Miquel Bosch, dimitirà i començarà el procés electoral, de moment amb una única candidatura, que és la de Marc Bosch, per fer el canvi de presidència.
Podríem dir que tot queda en família.
Sí, sí, sí.
Alguna activitat a destacar, Montse?
Doncs bé, per exemple, dijous a les 8 del matí, qui es vulgui aixecar aviat, pot anar a fer pilates a la plaça de l'Univers. Això sí, s'ha de fer reserva prèvia a l'oficina de turisme.
Per tant, ja ho sabeu, aquestes cites prèvies, aquestes reserves que sembla que això només ho féssim quan havíem d'anar a trànsit o alguna cosa així i que ens haurem d'adaptar que tot el que vulguem fer doncs requerirà aquesta reserva. Oh, però mira, està molt bé. Què m'has dit que feien, pilates?
A les 8 del matí.
Com ho veus,
Montse? Vols anar a fer pilates?
O tu i jo no entrem pas tant d'hora a treballar, podríem anar a fer...
Doncs el podríem, sí? Podríem mirar, sí, sí.
Potser agafem agulletes i aquell dia ja no treballem,
Bueno, ja parlarem.
Doncs tot això serà el punt horari de la 1 del migdia, quan la Montse Manent agafarà els controls i podreu doncs, descobrir tota la informació detallada que ara mateix ens acaba de fer aquesta pinzellada. La tindreu tota ampliada a partir del punt horari de la 1 del migdia. Montse, t'espero després.
Aquí estarem.
El més calent a l'Aigüera.
Doncs engeguem aquest més calent a l'Aigüera parlant, com sempre, del temps. Un temps que ens té una mica així, confosos, perquè xafogor, sí, em fa. Calor, sí, em fa. I el sol, on el tenim? Els núvols aquests ens l'han tapat, completament. En una setmana que ens esperàvem, doncs, sol radiant, però bé, ja ens avisava ahir en Sergi Corral que sí que hi haurien aquestes nuvolades, que ens afectarien, però això no vol dir, com dèiem, que no faci calor. I precisament, doncs, si viatgem cap a l'estació meteorològica de la Closa del Llop, veiem que ara mateix tenim de temperatura 23,4 graus, una mica menys elevada que ahir, una mica més fresqueta, podríem dir, però encara es manté una bona temperatura. I si ens n'anem cap arran de mar, el Club Nàutic L'Escala, la seva estació meteorològica, ens marca ara 23 graus justos. Per tant, avui la diferència és molt, molt poqueta. Ja sabeu que hi ha dies doncs, que ens trobem que hi ha molta diferència entre arran de mar i el que podríem dir més al centre de l'escala. Avui està bastant, bastant equilibrat amb aquests 23,4 graus i també amb aquests 23 graus al Club Nàutic L'Escala. I ara anem a fer, com sempre, un cop d'ull al blog d'en Sergi Corral, el temps a l'escala que sempre ens detalla, què ens espera per la jornada d'avui i també per la jornada de demà. I precisament el titular és calor de ple estiu i nits de mal dormir, Ja ens ho avisava també ahir en Sergi des del seu blog, aquestes nits que realment faig a fogó, no sé si us ha passat, però que ara ja és aquella època que has de marxar de casa amb les persianes baixades però amb les finestres obertes i que corri una mica l'aire perquè si no quan hi entres, uf, quina calor. Per aquest dimarts 30 de juny ens esperen unes temperatures màximes d'entre 30 i 32 graus, eh? Ojo al dato, que encara farà molta més calor, i unes mínimes entre 22 i 24 graus. Per tant, la calor que tenim ara mateix són les mínimes temperatures que tindrem avui. I el cel, hem tingut un cel ennuvolat aquesta matinada que s'està allargant ja ben bé fins a mig matí amb aquests núvols baixos que tenim ara mateix. Però bé, bones notícies, a cap al migdia ja s'aclarirà i a la tarda dominarà el cel més serè, un ambient de ple estiu, amb més calor a la tarda i la nit, com dèiem, de mal dormir. I el vent calma de matinada amb xaloc fluix a migdia, que tot seguit girarà a migjorn i a garbí de força 3-4 tota la tarda, amb un estat del mar arrissada tot el dia amb àrees de marejol. A la tarda tindrem bandera verda i 22,3 graus pel que fa la temperatura del mar. I demà encetem mes de juliol, ja serem dimecres i serem juliol. El dia 1 de juliol tindrem unes temperatures màximes una mica més baixetes, bé, o allà mateix, entre 29 i 31 graus, i unes mínimes entre 20 i 22 graus, amb un cel variable de matinada i també el matí de demà, amb el pas de núvols prims i també alguna nuvolada. Al migdia també es veuran alguns núvols baixos cap a mar, però a la tarda i vespre ja quedarà serè. I el vent calma de matinada amb una marinada de llevant a xaloc de força 2-4 a migdia i tarda de demà. Al vespre anirà tombant cap a gregal i ja entrada la nit tramuntaneta de força 3-4 amb un estat del mar arrissada de matinada i matí amb marejol a la tarda i també al vespre. Tot i així es manté aquesta bandera verda i 22,3 graus pel que fa la temperatura del mar. Això és el que dona de si la meteorologia del dia. Un dia, doncs, que bé, el resum és que, senyores i senyors, tindrem calor, farà calor, farà xafogó, però bé, tenim aquests núvols que fa que almenys el sol no ens cremi la pell. Però vigileu, perquè a vegades aquests dies així de núvols són els que més ens afecten a nivell de pell. Ara, si us sembla, doncs, fet ja el repàs al temps del dia, anem a veure què ens expliquen els diaris. I com que és dimarts, és dia de la nostra premsa comarcal, dels setmanaris de l'Empordà i també de l'Hora Nova. Avui farem un cop d'ull a les versions digitals i precisament l'Hora Nova ens diu que els microconcerts de la Festa Major de Sant Pere aposten per la música en directe. El Pot Petit i Diversiones van oferir tres directes de 45 minuts sobre un escenari mòbil al sostre d'un autobús i precisament doncs aquí veiem en una fotografia d'Àngel Reinal com estan tocant en aquest cas Orquestra Diversiones a sobre d'aquesta teulada del boom, les persones assentades aquí amb les distàncies, òbviament no poden haver-hi tampoc aglomeracions per molt que sigui un autobús el que està recorrent i fent concerts, però bé, la veritat és que tot el tema de la Covid-19 ens portarà a innovar sí o sí i realment estan sorgint doncs iniciatives com aquestes, no? Concerts ambulants pels municipis, concerts que també es podran veure en pantalles grans. I bé, doncs ja sabeu que tothom s'està doncs adaptant per fer de la millor manera aquesta temporada d'estiu, que puguem tenir activitats, això sí, sempre doncs havent de respectar aquestes distàncies de seguretat i aquestes mesures. I si ens anem a veure el setmanari de l'Empordà, doncs obre amb la notícia que us he obert jo també avui el programa. Segueix en estat crític el nen de 6 anys que es va ofegar dilluns a la platja de la Punta de Roses. Hem de també de dir que un menor de 7 anys va morir. Veiem precisament a la fotografia principal un dels helicòpters, perquè n'hi van haver dos, un dels helicòpters aquí a la platja de la Punta de Roses, on doncs s'estaven esperant per poder-se emportar els nens cap a l'Hospital Trueta de Girona, on els van assistir. Això és el que ens porta la premsa comarcal, la premsa de l'Alt Empordà, però ja sabeu que sempre també anem a veure què ens diu la premsa gironina i precisament comencem amb el Diari de Girona, que avui ens diu que Catalunya té la taxa de mortalitat per Covid-19 més alta entre gent gran. Supera en 8 punts la mitjana espanyola de mortalitat en els majors de 74 anys. També diu que la regió de Girona suma un nou mort en una residència de gent gran. I precisament a la fotografia principal qual el que veiem són diverses persones, totes amb mascareta, i un senyor gran que està doncs baixant d'un cotxe i que l'estan doncs rebent, com qui diu, i amb aquest titular, un veí de Girona ha passat 95 dies ingressat. Ara el veiem doncs com ja torna a casa seva i com els veïns doncs el reben amb aplaudiments per haver superat tot el tema del Covid després de 95 dies. I l'edició gironina del Punt Avui d'aquest dimarts 30 de juny ens porta el tema del dia, un tema que jo crec que veurem a la majoria de diaris, i és que hi havia doncs molta incertesa, no?, amb com aniria el curs escolar. El meu fill de 4 o 5 anys haurà d'anar amb mascareta a l'escola, no? Preguntes que realment pares, mares, tiets, cosins, avis es preguntaven, els mateixos professors també. I el titular que ens acosta avui l'edició gironina del Punt Avui és precisament aquest: 5.000 mestres més per al nou curs escolar. Inicien el 14 de setembre amb grups estables, sense distància ni mascareta. També diu que el govern, que rep crítiques de pares i sindicats, hi destinarà 370 milions. Aquest és el titular principal, però a la fotografia ens n'anem a veure, bé, ens veiem doncs l'acte, no?, que fan en veritat cada dilluns a la plaça del Vi de Girona, i bé, doncs que ahir es va centrar en el judici, amb aquest titular: 50 agents dels Mossos investigats, l'auditoria interna se centra en 34 actuacions de l'octubre passat. Això és el que ens acosten els diaris gironins, però també sempre fem un cop d'ull a nivell més general, els diaris d'edició barcelonina. Comencem per La Vanguardia, que avui ens diu que les escoles tornaran al setembre sense ràtios ni mascaretes. El govern destina 370 milions a contractar 5.000 professors i demana plans als centres abans del dia 23, Bé, marge de 20 i escaig dies, pràcticament, doncs, perquè les escoles es posin en marxa, La veritat és que tot s'està fent una mica a correcuita sobre la marxa, però bé, aquesta inversió, doncs, que destinarà més professors era necessària. Ara també s'haurà de veure, doncs, com cada escola podrà, doncs, adequar-se a poder, doncs, mantenir totes aquestes mesures de seguretat, aquests grups més reduïts. I la fotografia principal, veiem la trobada que van tenir ahir entre Macron i Merkel, i precisament en una fotografia que s'estan saludant com si fossin japonesos, pràcticament, i amb aquest titular: Macron, debilitat, visita Berlín. I en la mateixa línia va el periòdico: el curs tindrà almenys 5.000 mestres nous. Els alumnes es dividiran en grups fixos i no hauran de portar mascareta ni guardar distància. L'escola continuarà oberta en cas de brot i es confinarà els companys d'aula. Per tant, tindran com molt, molt, molt acotats, doncs hauràs d'anar en una sola aula. Intentaran també, doncs, que sigui el mateix professor que porti cada cas d'haver de confinar, doncs el que deien, no? Es confinarà aquella aula. La fotografia principal també és de la trobada de Macron i Merkel, amb aquest titular: el xec verd de Macron. I finalment el diari Ara també va completament en la mateixa línia. Ja sabeu que hi ha dies que els diaris cadascú va per la seva banda segons el criteri, diguéssim, dels directors. En aquest cas avui està tot molt, molt homogeni, Tornada a l'escola presencial i amb més de 5.000 mestres. Bargalló anuncia 370 milions d'euros extres i Torra dona xifres diferents tant de diners com de contractacions. També diu que el nou curs serà amb grups d'aula establerts i amb ràtios normals i no caldrà l'ús de mascareta. I a la fotografia, altre cop, Merkel i Macron, però en aquest cas amb aquest titular: la Unió Europea només reobrirà fronteres a 15 països. Jo us deia últim dia de juny, demà 1 de juliol, però clar, ja sabeu que és una data molt i molt assenyalada si parlem de fronteres. Anem a amenitzar tota aquesta informació amb una mica de música i amb una d'aquelles artistes que ha sortit de bé, de bé se sabeu on, però que està conquistant moltíssim i a més ho està fent molt, ho ha aprofitat molt aquest confinament per cantar doncs al costat de grans, grans artistes, com per exemple Álvaro Soler. Però avui escoltarem un tema seu que és Bañarnos en Vaqueros. Estic parlant de Sofía Ellar. Escolteu aquest gran tema.
Calor, Semana Santa, el sardinero, bañarnos en vaqueros, colarnos en la casita del mar. ¿Por qué me llueven hoy tantos recuerdos? Si tras cada que quiero caían tantas flechas a matar.
El més calent a l'Aigüera.
Banyar-nos sent vaqueros, aquest tema de Sofia Heller, que com ens agrada. Ara és moment de sants, aniversaris, notícies, refranys i molt més. Agafem ja el calendari del pagès, ja última línia, eh? I bé, doncs, avui doncs, és Sant Marçal, Santa Emiliana i Santa Lucina. Si avui és el vostre sant, moltíssimes, moltíssimes felicitats, al igual que si és el vostre aniversari. Ja sabeu que teniu via lliure 972-77-1000 si voleu felicitar algú en persona o ens voleu dir el nom i que nosaltres el diem en directe, doncs ja ho sabeu, només ens heu de contactar i nosaltres hi donarem veu. I ja sabeu que sempre també felicitem doncs alguns personatges famosos, aquelles persones que ja sigui per literatura, per música, per cinema, doncs han deixat la seva petjada, o l'estan deixant, que també parlem de persones vives, com és el cas de l'Àlex Casademunt, que en fa 39, us en recordeu, de la primera edició d'Operación Triunfo? Doncs mireu, l'Àlex, la gran cançó aquella de Por el amor de esa mujer, que cantaven amb Bustamante, doncs aquí avui el felicitem. 39 anyets és els que fa allà l'Àlex Casademunt. I qui també avui fa anys és en José Mota, que en fa 55. I finalment també una actriu que la recordem, per exemple, de Con Air, com és Mònica Potter, que en fa avui 49. I ha arribat el moment de les curiositats i avui doncs anem a parlar ni més ni menys d'un personatge d'aquell doncs que allò sí que se'n diu passar a la història, eh? Estic parlant del gran Einstein. A veure quina curiositat ens aporten d'aquest gran personatge.
Sabies que...
A part de ser científicament reconegut per la seva teoria de la relativitat, el físic alemany Albert Einstein també és conegut per les seves frases plenes de saviesa. Ara, dues notes manuscrites pel físic més reconegut del segle XX s'han subhastat a un preu milionari. La curiositat d'aquestes dues frases, però, és que Einstein les va donar de propina a un missatger perquè no tenia canvi. I què deien aquestes frases? Doncs la que s'ha pagat més cara per 1,3 milions d'euros deia això: la calma i una vida modesta porten més felicitat que la persecució de l'èxit combinat amb agitació constant. Novembre 1922, Tòquio. L'altra frase, que també s'ha subhastat a la Casa Winners de Jerusalem, s'ha pagat per una mica més de 200.000 euros i és aquesta: quan hi ha voluntat, hi ha camí.
I en aquesta vida no hi ha com tenir diners, eh? Bé, la veritat és que no hi ha com tenir salut, que és el més important, perquè per molts diners que tinguis, si no tens salut, malament anem. Ja hem vist aquesta... Bé, hem vist no, l'hem escoltat, eh? Aquesta curiositat de l'Einstein, i ja sabeu que aquesta hora també ens agrada viatjar en el temps, recordar què passava a l'escala ara fa un any, i ara en fa 5 i precisament anem a parlar d'esports i d'esports nàutics, eh? Perquè el titular ara fa un any era precisament aquest, el Campionat del Món de Catamarans F-18, desembarca per primera vegada al Golf de Roses. Un total de 125 embarcacions provinents d'Austràlia, Estats Units i Holanda, entre d'altres, seran presents en la Costa Brava, que serà l'epicentre de la vela lleugera des de diumenge i fins dijous. Aquest era el titular i així sonava l'informatiu ara fa un any.
125 embarcacions de 21 nacionalitats diferents competiran des de diumenge fins al pròxim dijous en el Mundial de Catamarans F-18, que tindrà lloc a la Badia de Roses. Totes elles competiran de cop i això suposa muntar dos camps de regates. Els catamarans ocuparan tres quartes parts del golf. Pep Subirats, director de la regata.
125 embarcacions, això implica muntar dos camps de regata diferents. Hi haurà el camp de regates que n'hi diem Yellow, el camp de regates que n'hi diem Blue, que estaran ubicats un més cap a l'escala, un més cap a la banda de Roses. Gairebé ocuparem tres quartes parts de la badia, perquè us imagineu la dimensió de les àrees. Els dividim en dos grups, fem dos dies de qualificació. Si en dos dies de qualificació hem fet sis proves, passem ja a les fases finals, que són tres dies de competició amb grup or i grup plata.
Entre els participants hi ha més d'una desena de campions del món. Guanyar no serà gens fàcil.
Doncs aquest era el titular ara fa un any, eh? I realment quines ganes tenim de que puguin venir doncs persones arreu del món a practicar vela lleugera aquí a la Costa Brava. A poc doncs hem anat recuperant molts esports nàutics, ja veiem que les empreses de submarinisme ja estan en marxa. Si mireu xarxes socials, doncs el Mateu Adaif, tots els que tenim aquí, realment veiem que ja han començat temporada i molt contents de que ho puguin estar fent, eh? Però encara falta que puguin arribar també totes aquestes persones que venen més de l'estranger. Això és el que passava ara fa un any, ara en fa 5, aquest era el titular. Aquest dijous comença el cinema La Fresca del Cera amb la projecció de la pel·lícula Dios mío, pero qué te hemos hecho. De nou, s'ha apostat per films dels que es pugui gaudir tota la família. Així sonava l'informatiu.
Ocho apellidos vascos és una de les propostes més atractives de la nova temporada de cinema al carrer que cada estiu proposa el CER. Les sessions comencen el dijous dia 2, com sempre a La Fresca, als Jardins del CER, i a partir de les 10 del vespre. Es busca una programació familiar adaptada a totes les edats. Mercè Rueda, presidenta del CER.
Pel·lícules per tothom, per tots els nivells, per mainades sobretot, i no fer pel·lícules de violència així per tal que la mainada puguin venir cada dia al cinema. intentem fer-ne d'aventures, intentem fer-ne distretes, còmiques, alguna de més seriosa, divertides com Ocho Apellidos Vascos o Noche en el Museo 3. Bé, també en fem en català i en castellà, les que podem els fem en català, i intentem arribar a tots els públics. La nostra intenció és fer pel·lícules divertides, que no ens costin massa diners, perquè distribuïdores ens cobren molt, que arribin a tothom i que no siguin massa llargues, perquè el cine va bé que duri de 10 a 12, un quart d'una com a molt. Si no, es fa tard, la gent comença a marxar i també se'ns fa pesat.
Doncs ja ho sabeu, això és el que passava ara fa un any i ara en fa 5. I ara és moment de la cultura, és moment del refrany de la dita del dia que avui ens diu tota pedra fa paret o tota pedra fa marge. Aquesta dita hem de dir que és típica del País Valencià i que ens alliçona del fet de que tot ajuda, que no hem d'infravalorar ni un petit esforç si va en el sentit que ens convé. Per això també hem pogut trobar tota brossa fa paret, perquè tot petit sigui ajuda. És allò de dir, no menysprem, a vegades una persona doncs ens intenta ajudar a fer-nos un cop de mà i a vegades diu, ah, per això, pues, ah. No. Tota petita ajuda és bona i l'hem de valorar. Tota pedra fa paret o tota pedra fa marge. I ara comencem a viatjar per als Premis Enderroc. Ja sabeu que realment sempre doncs, gaudim d'aquests grups artistes que han passat per aquests guardons. I la veritat és que avui parlem d'un grup que a mi m'agrada molt i molt. L'estic parlant dels Whiskins. I és que ja no en tenen 4. Sabeu que anàvem fent un rànquing. Vam començar amb 2, amb 3, amb 4 Premis Enderroc. Doncs no, ara ja 5. 5 Premis Enderroc són els que tenen acumulats els Whiskins. A millor cançó pop rock el 2006 i també el 2010, a millor portada de disc el 2000, a millor lletra de cançó el 2006 i també millor videoclip el 2006. El 2006 va ser, amb diferència, el seu millor any, i un dels temes que sempre, sempre ens ha conquistat el cor quan parlem de Whiskins és On.
On caigui la vena que tapa, on pagui la pena deixar-se la pell, on morin per sempre els fantasmes, on tornin a néixer les ganes d'en fer meu algun lloc, on passar pel pas del temps, on demà aniré si vens, on trobi forces per nedar contra corrent, de guardar la roba, on ser valent, on no hagi de guanyar batalles, on l'odi se'ns mori de gana, on tornar a creure en la gent, on sàpiga entendre't quan calles, on costi el que costi parlar-ne, on somiar no costi gens, on trobi forces per nedar corrent, on no hagi de guardar la roba, on ser valent.
Els grans Whiskins, Joan Masdeu al capdavant, que ara doncs també està en carrera solitària. Això ho passa en molts grups, que el cantant doncs, en el que es dissola el grup després fa carrera en solitari. Altres també ho fan, l'únic que quan són guitarres això costa més d'identificar, no? I bé, doncs també doncs, Joan Masdeu, que també està molt posat en tot el món discogràfic en general. La veritat és que està molt i molt bé que una persona doncs, es dediqui des de diferents vessants al que és la seva passió. I parlant de passions, qui té passió per les sèries? Voleu saber doncs totes les novetats que tenim a les plataformes digitals? Doncs hem de donar pas a la Lali Giné, que és la nostra experta en sèries. En sèrie.
Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
Les millors ficcions.
Els millors relats.
Les estrenes més espectaculars.
El retorn de les sèries més esperades.
Un repàs setmanal de la cartellera digital.
En sèrie, amb l'Ali Giner.
Molt benvinguts de nou a l'Ensèrie, començant mes de juliol, i on les plataformes entren també de ple en l'anomenada nova normalitat o etapa de represa, com preferiu. Comencem el repàs de la cartellera, destacant els principals títols de la setmana. El primer, una nova sèrie sobre el confinament, i aquesta setmana n'arriben dues. Aquesta primera, a Netflix, Hecho en casa.
Everyone is at home.
¿Me escucha?
Des d'aquest dimarts, la plataforma ens presenta una col·lecció de relats curts fets a casa amb la pandèmia i el confinament com a eix central. Amb la producció de Pablo i Juan de Dios Larraín, la productora dels germans xilens lidera aquestes noves històries. Els relats estan gravats a diferents parts del món i dirigits per diferents directors, entre ells Maggie Gyllenhaal o Kristen Stewart. Són històries personals i commovedores, diu Netflix, que mostren experiències en comú durant aquesta crisi. Entre 5 i 7 minuts, els nous curts fets amb equips amateurs ens portaran a escenaris com Los Angeles, Roma, Lisboa, Ciutat de Mèxic, Berlín, Glasgow o Nova York. És clar que no esperin trobar grans paisatges o una espectacular fotografia. Aquí, la història és el que compta.
Llevo toda la vida soñando que estoy muerta. Que abandono mi cuerpo y veo desde arriba. Una chica normal. Hasta que despierto y comprendo que no dejo de ser el bicho raro de siempre. Algo que he aprendido desde entonces es que la vida es un modo muy normal de hacer realidad tus sueños.
Dijous, també a Netflix, arriba La monja guerrera.
¿Tengo superpoderes?
Es tracta d'una nova ficció fantàstica per adolescents on l'actriu Alba Baptista protagonitza una jove orfa que desperta en una morgue i descobreix que una secta secreta de monges caçadimonis li han conferit els seus superpoders.
Perdone, saltamos hasta la parte en que tiene algo que ver conmigo.
Ella serà l'escollida en aquesta història sobre el bé i el mal i que també compta entre el repartiment amb noms com Tristán Ulloa o Melina Matthews.
Eres la campeona de Dios. El halo hace de amplificador. Aumenta las habilidades naturales que ya posees.
Basada en el còmic manga creat per Ben Dunn i adaptada per televisió per Simon Barry, l'acció transcorre entre altres escenaris entre Sevilla, amb el seu Alcàsser o el rectorat de la universitat, i altres indrets reconeixibles de la geografia i cultura andalusa.
I want to introduce you to our latest recruit.
Divendres arriba a Amazon Prime un retorn esperat, la segona temporada de Hannah. La ficció segueix el viatge d'una jove extraordinària mentre intenta escapar de la recerca implacable d'una sinistra agència governamental, alhora que descobrir la veritat darrere la seva identitat.
Oh, you're one of us now.
I aquesta segona temporada parteix del descobriment revelador final de la primera entrega, que la protagonista no és l'única amb habilitats incomparables i entrenament d'elit. El programa Utrex ha produït tot un contingent d'adolescents altament capacitats.
Well, I already have a name.
Els actors de la primera entrega s'hi suma ara Dermot Mulroney com el supervisor de la malvada corporació. Així arriba aquesta segona temporada d'una sèrie basada en l'aclamada pel·lícula de 2011 i que com a sèrie també es troba entre els títols més destacats d'Amazon. També divendres hi ha HBO, un triangle amorós, Trigonometry. Produïda originalment per la BBC i adquirida ara per HBO, la sèrie mostra una parella formada per una famosa chef i el seu nòvio paramèdic, que després d'adonar-se'n que no són capaços de pagar totes les factures, decideixen llogar una part de casa seva a una noia que a priori sembla perfecta. Però el que en principi sembla una gran idea aviat es complicarà quan la parella se n'adona que se senten millor amb la nova inquilina que entre ells mateixos. I encara divendres i també a HBO arriba Pròdiga el son.
What is it? There'll be an injection point in her iliac crest. How the hell do you know that? Killer's a copycat.
La ficció ha revolucionat ja les sèries d'investigació criminal. El protagonista és un psicòleg forense amb amplis coneixements sobre com funciona la ment d'un assassí. Però aquesta font de sabidoria no tan sols l'ha aconseguida a través de la formació. I és que en la seva infantesa va descobrir que el seu pare era un assassí en sèrie que va acabar amb la vida com a mínim de 23 persones. El protagonista intentarà tirar endavant malgrat aquest llaç, però els fantasmes del passat reapareixen quan el Departament de Policia de Nova York li demana que col·labori per detenir un nou assassí en sèrie que replica la forma d'actuar del seu pare. Això el portarà a reviure no tan sols el seu malson, sinó també a encarar-se amb el seu pare que es troba a presó, tot plegat amb l'objectiu de desxifrar la ment d'aquest imitador.
Dime si está bien, por favor.
Perfecto.
Vale.
També divendres, l'altra aposta per les sèries de confinament, aquesta a Amazon Prime, Relatos Confinados.
Hola.
Hola.
No tinc ni idea de quién soy.
Es tracta també aquí de 5 pel·lícules curtes independents amb estrelles espanyoles de primer nivell, des d'actors com Álvaro Rico, Carlos Bardem, Luis Tosar o fins i tot Isco Alarcón, el futbolista del Real Madrid, fent el seu debut com a actor.
No tiene arreglo, estamos confinados. No puedo salir, no puedo hacer nada.
Les històries d'entre 15 i 20 minuts estan un cop més realitzades des de casa dels propis protagonistes i tindran, com no, com a tema en comú, el confinament de la societat durant diverses setmanes per prevenir el contagi del coronavirus.
Cada història té un final. Puede ser feliz, triste, amargo. Depende de con qué ojos se mire.
I finalment, el retorn més esperat de la setmana, la sisena i última temporada de Les xiques del cable a Netflix, o el que és el mateix, els 5 capítols restants de la cinquena i temporada final.
Señoritas, bienvenidas.
Estáis aquí es porque os habéis desviado del buen camino.
Els primers 5 episodis d'aquesta temporada comiat es van estrenar ja el passat 14 de febrer i divendres arribaran finalment els 5 següents a moda de tancament d'aquesta entranyable i exitosa història. 5 mesos després del llançament de la primera part podrem veure ara com es tanquen les trames que ens han acompanyat des de 2017 de la mà de Lídia, Marga, Carlota, Òscar i Ángeles.
Puede que Carmen tenga las armas.
¡Alto!
Pero si todas nos unimos podemos conseguir que no se salga con la suya. ¿Estáis conmigo?
Sí.
Sabem ben poca cosa més d'aquest final, però en paraules de les pròpies protagonistes es desprèn que serà un comiat inigualable, amb episodis plens d'acció i incertesa, amb un bon final per aquesta història d'empoderament femení.
Todo llega a su fin.
La setmana es completa també amb altres estrenes, entre les que destaquen des d'aquest dilluns mateix a HBO una docusèrie, El asesino sin rostro. Dimecres a Netflix 3 propostes, la cinquena temporada de iZombie, la segona de Netwin i una estrena, Distrito Salvaje. Dijous també a Netflix una altra novetat, La terraza mística. I finalment divendres encara a Netflix 2 estrenes més, Juon i El club de los canguros. Pel que fa a l'actualitat, males notícies. L'estrena de la quarta temporada del Cuento de la Criada es retrasa fins a 2021. Però també bones. Lucifer, a Netflix, ha estat renovada per una sisena i última temporada. Arribem al torn de la recomanació de l'ensèrie, retornant aquesta setmana a HBO, i si del que es tracta és de recuperar joies estrenades al 2017, seguim amb l'especial minissèries i amb Tabú. La ficció és una producció ni més ni menys que de Ridley Scott, però encara més significatius són els seus creadors, l'artífex de Pers, Stephen Knight, l'actor Tom Hardy i el seu pare, l'escriptor Edward Hardy. Amb aquesta premissa és de preveure que la minissèrie estigui feta a mida pel lluïment personal de l'actor britànic, però Tabú val la pena més enllà d'aquest camaleònic intèrpret.
I attended Mr. Delaney's funeral and a ghost appeared.
La trama s'endinsa en un Londres brut, gris i decadent de principis del segle XIX, presentant-nos un protagonista, Hardy, donat per mort en el naufragi d'un vaixell de la Companyia de les Índies Orientals, que torna a la capital britànica just en el moment en què mor el seu pare per trobar-se amb una herència per tots desitjada, una petita porció de terra del Nou Món, disputada entre els interessos de la corona britànica i el govern nord-americà, en plena guerra de la independència. La negativa del protagonista per cedir-la iniciarà tot un món d'intrigues destinades, com sigui, a acabar amb la seva vida.
And I do know the evil that you do, because I was once part of it.
Magnífica és la forma que tenen els creadors de la sèrie de retratar el que molts consideren l'equivalent al segle XIX de la CIA o l'Agència de Seguretat Nacional, la Companyia de les Índies Orientals. Una ficció no tan fictícia que no amaga la seva crítica ferotge a les grans corporacions que dominen el món. Però un cop més, més enllà d'una trama hipnòtica, una història que atrapa, hi ha darrere un magnífic treball d'interpretació. Des de Jonathan Pryce, a qui ja hem vist a Joc de Trons en el paper del Gorrió Suprem, dirigint aquí la pèrfida companyia britànica, passant per una impressionant una Chaplin en el paper de germanastre del protagonista i completant amb importants noms com Tom Hollander, Frank Capotente o Edward Fox. Però si un paper destaca per damunt de tota la resta és, sens dubte, el de Tom Hardy. Ja ho hem dit, en un paper fet a mida a mig camí entre un salvatge i un home d'una ètica indestructible. Un repte pel seu lluïment personal, que no decep. I per últim, un cop més, l'espectacular escenografia, una curosa reconstrucció del Londres previctorià que ens transmet a la perfecció l'ànima d'una ciutat en plena decadència. Per tot això i més, Tabú mereix aquesta setmana la recomanació de l'ensèrie.
Hemos sabido que en el testamento su padre le ha legado un pedazo de territorio que se encuentra justo aquí. Como verá, la pequeña porción de tierra que su padre compró a los indios es ahora, en virtud de la geografía, motivo de disputa entre el gobierno de su majestad y los malditos Estados Unidos. Bien. Ah, señor Delaney, ha pasado usted ciertos años en África y puede que ignore que Gran Bretaña y los Estados Unidos están actualmente en guerra.
Lo sé.
Oh, bien. Comprenderá que la propiedad privada de la zona de desembarco de Nootka representa una oportunidad para nuestros enemigos de disputar su soberanía cuando llegue el momento de trazar las fronteras.
Lo sé. Sí, lo sé. También sé que el gobierno británico y el americano se preparan para iniciar las conversaciones secretas de paz en Gante, ¿no es así? Y los negociadores están preparando una declaración para trazar la frontera con Canadá cuando terminen las hostilidades. Y dada la posición estratégica del estrecho de Nootka, quien quiera que lo posea tiene derecho legal sobre toda la isla de Vancouver, que es... Es la puerta de entrada a China. Así que este pequeño pedazo de tierra que mi padre compró con cuentas, bendito sea, y con pólvora hace unos 30 años, en realidad, bueno, será muy, muy valioso para la corona y para la compañía, pero también muy valioso para los norteamericanos.
Señor Delaney, como súbdito británico, tiene usted una deuda de lealtad para con su rey y su país.
Si el patriotismo no es una de sus motivaciones, tal vez el dinero. Antes de su inesperado regreso, habíamos acordado una cifra con su medio hermana. Su esposo condujo una negociación muy dura.
No, el estrecho de Nootka no está en venta.
Abra el sobre.
¿Es usted sordo?
Oh, señor Delaney, tal vez...
Leviatán de los mares, ¿verdad? La terrible sombra, la bestia con un millón de ojos y un millón de orejas. Conquista, expolia, saquea. Estudié sus métodos en su escuela y sé el mal que hace usted porque yo he sido parte de él.
Fins aquí l'ensèrie. La setmana vinent, més amb més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau. I el dimarts és dia de parlar de trens. Ja sabeu que la setmana passada vam recuperar la secció amb en Paco Torres. I benvingut a dia d'avui, Paco.
Bon dia a l'Empordà, a l'Escala, bon dia, Cristina. Molta alegria, sobretot.
Oh, i tant, això, que no falti mai l'alegria. I doncs bé, estem aquí per parlar de trens, però bé, com vam fer la setmana passada, d'uns trens una mica especials,
sí, una mica especials. Són trens de circuits i avui estarem a la província de Barcelona. Parlarem de dos circuits. Un està a Palau de Plegamans. Per anar-hi, des d'aquí a l'Escala, anem fins a l'autopista en direcció a Barcelona i fins a la sortida 17 per anar en direcció a Caldes de Montbui. Això ja te sona més,
sí, no? Això està al costat de casa meva, una mica així, sí.
Per la C-59, per arribar a Palau de Plegamans, i anem al parc de l'Hostal del Fum. Són 125 quilòmetres. Passarem per davant d'una fàbrica de cotxets de nen petits.
Sí.
La Casa Jané, el cotxe de mi bebé.
Jo és que com que no soc mama, la veritat és que no el domino molt, bueno, tot això, el tema cotxets, sí. Però t'haig de dir que totes les amigues de l'entorn sí, vull dir que...
Bé. Ja sabràs de què va.
Sí, ja tard o d'hora segur que n'aprenc.
El parc està obert tot el dia i els trens funcionen els diumenges i dies festius de 11 a 2 de la tarda. O sigui, el parc està obert tot el dia, és un parc immens. El circuit té una llargada de 3 quilòmetres en un recinte de 30 hectàrees.
Uau, gran, està bé, eh? està bé.
Amb una vegetació a base de pins, alzina, pollancres i arbres de ribera. La durada del circuit és de 20 minuts. I l'amplada de via és de 256 mil·límetres, la més ampla d'aquest tipus de via estreta.
Ah, perquè recordem que hi ha diverses mides, que sí?
Aquí, en aquest circuit, les màquines pesen tant que no se les poden emportar cap a casa. O sigui que
no hi ha perill de robatori,
sí,
no?
Sí, hi ha un hangar que es guarda totes les màquines, tant de vapor com les elèctriques.
Recordem que són aquests trens que poden pujar pares, mares, sí. Nens, tots a sobre, eh?
És hi ha vagons
ideal coberts. Per sortir en família.
Hi ha vagons coberts.
Ah, mira, per si plou.
Sí, i altres són descoberts. La cosa que permet circular unes impressionants màquines de vapor que funcionen el segon i quart diumenge de cada mes. Les de vapor funcionen el segon i quart diumenge de cada mes. I el primer i tercer són les elèctriques i les dièsels.
Uh-huh. I les de vapor funcionen com funcionaven els trens,
sí.
Eh?
Sí, sí, són idèntiques com els trens.
Sí, són recreacions a mida molt més petita, no? Però que realment podem veure un
com
tren
funciona.
Com és, exactament,
sí,
no?
Sí, hi ha 3 o 4 vagons de passatgers, i au, a dintre, i veus des de la finestra, veus tot, és fantàstic.
Suposo que deuen fer també alguna explicació, no? A nivell històric,
sí,
quan hi vas.
Sí, això mateix. I després, com he dit abans, el tercer i quart, el primer, el segon i quart diumenge de cada mes funcionen les elèctriques i dièsel.
De 11 a 2 del migdia, hem dit, eh?
Els trens surten cada 15 o 20 minuts.
Que és la durada, no?, que ja
no,
deies.
No, però és que funcionen uns quants.
Ah, vale, no en tenim només un.
No, hi ha uns quants. Per almenys hi ha dos que són de Fum i dos elèctrics. Hi ha 6 models.
D'acord, i es van intercalant, diguéssim, no?
Un d'aquests, el preu és de 2 euros, aquí hi cobra.
Sí, perquè els de la setmana passada eren totalment gratis,
perquè aquí hi ha un manteniment que... 2 euros. Suposo que la mainada més barata o gratis. Són el preu d'adults, aquests.
Això passa sempre, que els infants fins a certa edat, després a partir de certa edat, que ja hem de pagar.
Entre les locomotores es destaca una reproducció dels vehicles Brill, que són uns trens elèctrics que funcionaven en les línies de Sarrià i del Vallès, Sabadell i Terrassa. Sí, està molt bé aquest. Aquest sí que fa patxoc, eh?
Sí, és d'aquells que dius...
No és descobert, però és la carrosseria és com aquells trens Brill que jo havia pujat quan era jove.
Sí?
Sí.
I ara ja no envolten d'aquests?
Ja de museu, sí. Sí que envolten els diumenges, fan algun especial.
Però ja són més relíquies, diguéssim, sí, no, ja no són trens funcionals,
no, no són com ja que havien funcionat, eh?
Ja van fer la seva feina, ja van tenir la seva vida.
Llavors què es pot fer allà? Passejades, caminant, en bicicleta, jugar a pilota, prendre el sol a la gespa, hi ha pícnic, hi ha una zona de taules i bancs de fusta, portes el menjar fred i tal, hi ha un bar, hi ha lavabos, contenidors per les deixalles, un aparcament gratuït. És un lloc bastant recomanable per anar els diumenges i festius, a passar el dia.
Home, sí, en família, no? I poden anar grans i petits, vull dir que és ideal.
Obert, el parc està obert tot el dia, cada dia, però els trens funcionen aquests dies, diumenges i dies festius.
Suposo que posar-los en marxa, Paco, ha de tenir el seu,
sí.
Vull dir, per això també ho fan a horaris molt concrets.
Molt concrets, home, en 3 hores ja es pot fer bastant... O sigui, primer veure'ls, pujar-hi, i passar el dia allà.
I te'n vas a fer el pícnic, a la zona de pícnic,
sí,
i les deixalles als containers, eh?
Això mateix. Bueno, ara parlem d'un altre circuit que està a Vilanova i la Geltrú.
Ah.
Sí, per anar-hi agafem l'autopista, sortim de l'escola, la EP7, fins a la sortida 29 per agafar la C15 que ens porta a Vilanova i la Geltrú. Aquest circuit es troba en el passeig de les Ribes Rogers, paral·lel a la platja, del mateix nom. És una activitat dels Amics del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. És un circuit de 640 metres amb una via de 127 mil·límetres.
És més petita, eh?
Sí, aquí les màquines, els que són aficionats, que a Vilanova i al Garraf, tot allò d'allà, hi ha molt aficionats.
Hi ha tradició. Sí.
I destaca l'edifici de l'estació, un pont metàl·lic i una plataforma giratòria per girar les màquines.
Val.
El material que circula pertany al club o bé de socis. S'hi poden aplegar un total d'una vintena de locomotores de totes les característiques. Fum elèctrica, fa goig. Aquí és el mateix, la manera de circulació amb la mainada i la gent gran, que em vaig explicar el de Fornells de la Selva.
Sí, el de la setmana passada.
Aquí és l'únic amplada de via que hi ha. Hi ha circuits que hi ha dues amplades de via, no, aquesta és l'única. Però hi va tanta gent, inclús pots anar caminant al voltant de les vies i veure com passen els trens.
Ah, com van circulant,
sí,
no?
Sí, pots caminar tot el circuit.
I deies una vintena de locomotores, per tant segurament podem veure de diferents èpoques, no?
Sí, això mateix. De les més modernes, fins ara, més les antigues, les primeres màquines de vapor que circulaven, i les elèctriques de tot tipus. Sí, Armstrong i les japoneses aquelles. I sí, és que fa goig, eh? I ja al cap d'estació hi ha tot.
Sí, tota la recreació, sí. No?
Llavors està al costat de la platja, i ja que estarem a Vilanova i la Geltrú, podem anar a visitar el Museu del Ferrocarril.
Home, sí, no? Si anem a fer aquí un dia de trens, ho fem bé.
Sí, si tenim temps, però és igual, val la pena veure'l. El Museu del Ferrocarril funciona de dimarts a diumenge. Dilluns tancat.
També s'ha de descansar.
S'ha de mirar els horaris, eh? Heu de mirar els horaris. És un museu que hi ha 24 locomotores de vapor guardades, preservades, cuidades, de tot, des de la més antiga fins a l'última que va circular.
Que el manteniment ha de ser complicat, no, Paco?
Sí, sí, sí. Hi ha una escola de carrossaires que es dediquen a deixar les tot noves.
Polides, maques i brillants.
Inclús hi porten vagons de metro de Barcelona perquè estiguin preservades en allà.
Ah, mira.
Sí, sí. I cada any hi ha coses noves. Coses noves.
És que aquest ferro, no? Dic ferro, que segurament no és la paraula, no? Però, clar, es rovella realment, sí, la xapa aquesta.
I es té que cuidar, i hi ha vagons de fusta d'aquell temps, valors de luxe, d'aquell temps que hi havia, i veus tot des de fora. I les màquines, pots pujar-hi a dalt, mirar com eren per dintre. No és una, hi ha una màquina d'un tipus talgo, i elèctriques,
sí,
sigui dièsel. I les màquines de vapor i tot això es guarden dintre un lloc que es guardaven totes les locomotors de vapor en aquell temps, amb un hangar rodó, saps?
Sí.
Una placa giratòria que feien sortir les màquines per anar a circular. A banda, l'estació de Vilanova és un lloc central de moltes motors, i hi havia taller per reparació també. I ara és el museu. El museu està compost de la planta baixa, tota una exposició de tot el que, de llibres i de plànols i coses de la Renfe, i la primera planta hi ha un audiovisual en totes les pel·lícules de la història dels trens. És fantàstic de veure, i val la pena. Si l'entrada, jo penso que els adults paguem 10 euros, els jubilats paguem menys, i la mainada, també alguna mainada, ven gratis. I és maco de veure-ho.
Val la pena, no?
Val la pena. Ens queda temps?
Ens queda un minutet.
Pues mira, per explicar que ja que estem a Vilanova i la Geltrú, a 300 metres d'allà trobem l'emissora de ràdio Canal Blau.
Oh, que participa el FAR, eh? Que el tenim cada dia amb el nostre company, l'Ivan Fernández.
L'Ivan Fernández. i és un... o sigui, sortim, anem a l'antiga carretera de Barcelona a Valls, uh-huh. Trenquem a mà dreta i res, 200 metres més hi ha un edifici molt maco de cultura i allà està l'emissora que es pot anar a veure.
Doncs mira, doncs ja ho sabeu, podeu sí. acostar-vos també mira, a l'emissora de ràdio.
Una vegada que vaig anar a Vilanova estava tancat el museu, dic, oi, quina pena, saps què faig? Me'n vaig a veure.
Me'n vaig a la ràdio. És que ets home de ràdio, Paco, no hi ha més, no hi ha més. Moltíssimes gràcies, t'espero dimarts que ve per seguir descobrint doncs, trens d'aquests que són magnífics per tota la família.
Parlarem de dos més.
Perfecte.
Un de Barcelona i l'altre de Sabadell.
Doncs la setmana que ve ho descobrim. Moltíssimes gràcies.
Doncs molt bé, fins la setmana que ve, amics. Adéu.
Tot allò que comença té un final. Ha arribat el moment d'acomiadar-nos. Ara dono pas a la Montse Manent i a l'informatiu local perquè estigueu al dia de tot el que passa al nostre municipi, de tot el que passa a l'Escala. Avui descobrirem doncs, també, com bé dèiem, tot el tema dels agents cívics, com ha anat tot aquest inici. Jo us espero demà i aquesta tarda al Far Petonets de la Cristina Cantal.
Tot allò que comença ja ho sabeu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.